Les dues en punt, portes obertes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
L'Astralpool Natació Sabadell no ha estat de sort en el sorteig de la Copa del Rei i de la Reina de Waterpolo, que s'ha dut a terme ara fa una estona a la Casa Durant, aquí al centre de la ciutat. L'anfitrió d'aquesta innovadora competició, que jugarà de forma simultània a Can Llong la setmana vinent, no tindrà un creuament fàcil en el debut, ni en el cas dels nois, ni tampoc el de les noies. Si mirem primer el quadre masculí, l'equip de Quim Colet s'enfrontarà al CNB a les primeres de canvi. El Barcelona és en l'actualitat tercer de la Lliga Premat, 4 punts per sobre dels sabadellencs, això sí, amb un partit més. En el cas de les noies, l'equip femení s'enfrontarà al segon de la Lliga Premat, al Mediterrani, rival que suma 6 punts més que les waterpolistes de David Palma a la competició regular i que, de fet, van guanyar les barcelonines a les sabadellenques en aquesta Lliga Premat. Tenint en compte que per ser qui acull la Copa, cap dels dos podia jugar contra el líder de la Lliga, segurament ha quedat aparellat contra dos dels rivals més difícils que podien tocar. Això no treu que Can Llong serà una autèntica festa del waterpolo estatal en un format diferent, nou, que plegarà de forma conjunta la Copa del Rei i de la Reina en una mateixa piscina i en un mateix cap de setmana atapeït de partits. Serà la setmana vinent, de dijous a diumenge, podreu escoltar els partits del Natació Sabadell en directe a la sintonia de la 94.6 i per començar a fer bullir l'olla. D'aquí uns segons connectem amb la Casa Durant per saber més detalls d'aquesta innovadora copa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Control de so, Roger Benet, quan vulguis.
I es comenta la recepció.
Passarem per la Casa Durant per aprofundir en el resultat d'aquest sorteig de la Copa del Rei i de la Reina de Waterpolo, també per la nova Creu Alta, on acaba de parlar Àngel Martínez, el capità, el dia de tornada als entrenaments del centre d'esports. Buscarem exarlequinats i ex de l'Olot, futbol territorial, femení, el míting internacional d'atletisme, handbol o vòlei.
I fora de l'hotel?
L'Atlético agafa avantatge als vuitens de final de la Champions contra el vigent campió, contra el Liverpool. Un solitari gol de Saúl li va valdre ahir a l'equip de Simeone per arribar a Anfield per davant a l'eliminatòria. El Dortmund també va guanyar, en el seu cas per 2-1 contra el PSG, amb doblet d'una de les sensacions de la temporada, el noruec Haaland. Avui, dos partits més dels vuitens. A les 9, el València visita l'Atalanta a San Siro, no pas a Bergamo, i el Tottenham rep el Leipzig. El torn del Barcelona i del Madrid no arribarà fins la setmana vinent. I el Santos reclama al Barcelona 4 milions i mig d'euros. Segons ha publicat el Mundo, els brasilers aleguen que no s'ha disputat un segon amistós entre tots dos, com estava pactat pel traspàs de Neymar. Finalment, victòria del Barcelona de futbol sala per 6-1 contra el Rivera Navarra. L'equip blaugrana segueix segon, 2 punts per sota del Movistar Inter, el líder que ha jugat un partit menys.
Han parlat en les últimes hores
Saúl, golejador ahir de l'Atlético de Madrid.
Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Lo importante hoy también es agradecer a toda la afición del recibimiento de fuera. Me ha recordado a las viejas noches en el Vicente Calderón, muy especial para nosotros. Ese empuje que ellos nos han dado es importante para los primeros 15 minutos salir como hemos salido y poder ponernos por delante en el marcador. Y luego creo que el trabajo y el compromiso de cada jugador con el equipo ha sido inmenso.
I a les xarxes socials.
La foto de família de tots els representants dels equips que prendran part de la Copa del Rei i de la Reina de Waterpolo, avui presents a la Casa Durant pel sorteig de les competicions. El perfil de la federació a Twitter, RFEN, director, deia: era difícil concentrar tanta gent en una foto, però les Copes Premat, sense dubtes, paguen la pena. A @RadioSabadell en les properes hores anireu veient algunes d'aquestes imatges amb la signatura de Roger Benet.
De quin partit no estarem pendents?
Segur. Segona andalusa, grup de Màlaga, jornada 18 a les 9 de la nit, el Club Deportivo Casa Bermeja rebrà la Unió Deportiva Fuengirola Los Boliches.
Avui fa just un any.
Titulars al web radiosabadell.fm. El Sabadell B denuncia diverses agressions de les franqueses, just al rival de la propera jornada. Pia i Club esperen fer-se un cop de mà la tornada a l'acció de la segona B de futbol sala. El Sabadell Rugby Club guanya el primer derbi de la seva història contra Carboners, com ha canviat déu-n'hi-do la pel·lícula en qüestió d'un any. El Sabadell marca un gol a l'Homofòbia, per cert, amb foto de Pedro Capó amb el braçalet iriat, just la mateixa imatge que aquest últim diumenge. Ja és curiós, ja que el menorquí tampoc ha estat moltes vegades vegades capità durant aquest any i, finalment, el centre d'esports vol donar amb la tecla amb els centrals, sisena parella amb 25 jornades. Encara no havia arribat Hidalgo amb el seu sistema habitual de 3 centrals.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
5 minuts i mig, per sobre de les dues entrem en matèria. Avui anirem del waterpolo al futbol, del futbol al waterpolo. Comencem amb aquest esport aquàtic perquè el Club Natació Sabadell ja coneix els seus rivals a la Copa del Rei i de la Reina de waterpolo que jugarà la setmana vinent aquí a Sabadell, a Can Llong. En el cas dels nois, el Barcelona serà el contrincant als quarts de final. En cas de passar, l'equip de Quim Colet jugarà contra el guanyador del Mataró-Terrassa. A l'altra banda del quadre, els duels són Atlètic Barceloneta Mediterrani i Catalunya Sant Andreu. Pel que fa la Copa de la Reina de waterpolo femení, l'Astralpul s'estrenarà jugant contra el Mediterrani, segon actualment a la Lliga Premat femenina, per tant per sobre de l'Astralpul. Sant Andreu o Rubí seran el creuament de semifinals si el conjunt dirigit per David Palma passa ronda, mentre el primer classificat de la Lliga, el Mataró, s'enfrontarà al Terrassa i el Sant Feliu al Boadilla per l'altra banda. Recordem que per la seva condició d'anfitrió, el Natació Sabadell no podia creuar-se a les primeres de canvi amb el primer classificat de la Lliga Premat, tant en nois com en noies, sinó que anava per l'altra banda. Però, dit això, no ha estat tampoc un sorteig benèvol, precisament. Sorteig que s'ha dut a terme fa uns minuts aquí a Sabadell, al centre de la ciutat, a la Casa Duran, i que ha seguit en directe al Pau Vituri. Connectem allà, amb la Casa Duran. No hem estat de sort, Pau Vituri, bona tarda.
Què tal, Adri? Doncs la veritat és que no ha estat massa benèvol aquest sorteig, aquest cop amb el Club Natació Sabadell. Ara somriu el seu president, el Claudi Martí. Aquí tinc al meu costat. Claudi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
No ha estat massa benèvol, no? Anem a dir-ho així.
Però sort que l'hem fet a casa, no? Perquè, no, home, a veure, esportivament parlant, és una competició molt interessant, que fet a casa, doncs, ens genera un al·licient afegit, no? I des del punt de vista, per tant, des del punt esportiu té això, el sorteig, bé, podríem dir que és un sorteig pur de copa, en el sentit que et pot tocar qualsevol equip. No hem tingut, potser, tota la sort que a priori sembla que podríem haver tingut, doncs, amb creuament més fàcils, però bé, els partits s'han de jugar, nosaltres competirem des del primer dia, tant el masculí com el femení, per arribar a la final, i si aconseguim estar-hi, evidentment, llavors, a intentar guanyar-la.
La part positiva, per dir-ho així, és que per l'espectador té partits molt atractius des del dijous i el divendres, no?
La veritat és que sí, que tant el quadre masculí com femení hi ha quarts de final, hi ha partits molt atractius, com ha dit també el president de la Federació Espanyola i una altra de les persones que han intervingut. Estem davant d'un waterpolo de molt alt nivell, és a dir, 16 clubs de la Lliga Espanyola, pràcticament el millor waterpolo d'Europa, sense cap dubte, no? Per tant, hem de gaudir-lo.
Els nois contra el Barcelona, les noies contra el Mediterrani, dos ossos durs d'arrossegar des del principi. Hem parlat d'això, que no havia estat un sorteig massa benèvol, segurament perquè l'encreuament de semifinals també, si es passa aquests quarts de final, pot anticipar un partit també complicat, però vaja, d'entrada, dos rivals dels difícils de la Lliga que estan fent bé la feina per darrere del Barceloneta i del Mataró.
Sí, evidentment, ens han tocat dos rivals difícils perquè són dos rivals que aquest any s'han reforçat, han crescut a nivell esportiu i que, bueno, doncs que haurem de lluitar al màxim per a poder guanyar-los, no? El Club Natació de Barcelona l'hem guanyat ja aquest any amb Lliga i, bueno, és un bon precedent, però no vol dir res tampoc, però, bueno, però vol dir que com a mínim estem en disposició de fer-ho. El Club Natació Mediterrani va guanyar la Lliga en el cas del femení, però tampoc ha de ser impediment perquè puguem competir, evidentment, al més alt nivell i passar a l'eliminatòria.
Des del Club Natació Sabadell, ara girem una mica a la vessant, anem a la vessant més institucional. L'altre dia parlàvem amb el Xavi Balaguer, ens deia, clar, el club està molt acostumat a cobrir esdeveniments de gran magnitud. Estem parlant que és la primera vegada que es fa una Copa del Rei i una Copa de la Reina de forma simultània, en una mateixa seu i en un mateix cap de setmana. Però vaja, no sé des del club si hi ha una certa tranquil·litat o no, o igual és allò de dir, ens hem de posar les piles perquè és una gran competició, o teniu aquest bagatge, com s'ho pren el Club Natació Sabadell?
Des del punt de vista del club, el primer de tot és que és un orgull per nosaltres i una gran satisfacció, no?, que cada vegada més aquests esdeveniments, les institucions, les federacions, confien en nosaltres i ens donin l'oportunitat d'organitzar-los, no? Des del punt de vista intern, dues sensacions. Una, de que estem tensionats en el sentit de que hi ha molta feina i s'ha de fer, però per l'altra banda el que sí que puc dir i que estic completament tranquil perquè tinc tanta confiança amb la nostra gent, amb els professionals del club, amb el cos tècnic, amb tothom, de que treballaran el que faci falta i de que sortirà espectacular, que em dona una tranquil·litat que amb altres coses no la tinc potser.
I sobretot també el fet que sigui un cap de setmana de família, no? del waterpolo. La imatge d'avui, per qui no hagi estat a la Casa Duran, és preciosa, és que no cabia ningú, hi havia representants dels 16 equips, potser algun menys perquè es doblen els d'alguns masculins amb alguns femenins, però vaja, entrenadors, jugadors, jugadores, autoritats, feien molt goig i fa molt goig de fet encara.
Mira, és un fet que ara que tu ho dius, jo ho estava pensant ara fa uns minuts, no? Quan ha acabat l'acte, he pensat que per primera vegada, quan m'he aixecat per dir les quatre paraules i he vist com estava de gent això, he pensat, anem millorant, o em sento molt orgullós, no?, de que el meu esport, ja en aquest cas, com també com a esportista, d'haver-ho fet i com a president d'un club com el Club Natació Sabadell, m'he sentit molt orgullós de que el nostre esport hagi tingut un acte com aquest. Jo crec que és el camí, seguir treballant perquè l'esport nostre vagi creixent, no només a nivell d'èxit esportiu, sinó també a nivell social i a nivell, com deies tu, de família, no? Que cada vegada més els nostres joves, nens i nenes, vulguin practicar aquest esport que tan maco és.
Veurem la Bombonera plena aquests dies?
N'estic convençut. I crec que en alguns partits ens haurem d'apretar una miqueta.
Tindrem seguríssim un gran ambient i, com ja sabeu, Adri, els partits en directe, els de l'Astralpul Natació Sabadell, aquí a Ràdio Sabadell. Claudi Martí, president de l'entitat d'aquest Club Natació Sabadell, felicitats per aquesta posada en escena d'avui de les dues copes, tant del Rei com de la Reina, que ha estat espectacular aquí a la Casa Duran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho has sentit, Adri, les paraules del president, del Claudi Martí. Em quedo uns minutets per aquí, que encara, com diem, hi ha molta activitat, hi ha molt xivarri. Busquem més protagonistes i tornem d'aquí uns minuts.
Gràcies, Pau. Ves preparant la veu. De seguida tornem cap a la Casa Duran i, com deia ara el Pau, aquesta setmana vinent, d'aquí a 10 dies mal comptats, la Copa del Rei i de la Reina en directe aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, sóc Ainara Ferrer, portera del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada migdia a Ràdio Sabadell.
Tres minuts, no arriba, dos, i arribarem a un quart de tres de la tarda. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Ja he dit que aniríem passant del waterpolo al futbol, del futbol al waterpolo, després connectem una altra vegada amb la Casa Duran, però abans, avui és dia de tornar dels entrenaments del Centre d'Esport Sabadell en una setmana especial. Estem parlant des de fa ja algunes setmanes de quantes jornades resten, de quin rival toca, de si hi ha pressió o no per allò de mantenir el lideratge, però aquesta setmana el Sabadell visita Olot i serà la primera vegada que visiti el municipal olotí des de la permanència d'ara fa uns mesos, de forma agònica en l'última jornada, amb 2.000 arlequinats a les graderies de l'estadi dels Garrotxins. Per tant, té una flaireta, té una oloreta diferent, no?, el desplaçament d'aquesta setmana.
Sí, és evident, no?, perquè a tots ens porta molt bons records. Avui ha comparegut el capità Àngel Martínez, i no sé tu, Adri, però jo, quan penso en el 0-2 aconseguit a Olot, la imatge que em ve al cap és la famosa d'Àngel Martínez amb el tambor
amb el bombo al cap. Sí, sí, sí. És una... Diria, de fet, que la foto de Roger Benet la té de capçalera del seu Twitter, diria, fins i tot el capità del Centre d'Esports. És molt icònica, és veritat, quan cau el bombo i comença a picar amb el cap el gironí, que evidentment ha parlat d'aquell desplaçament, però també una mica de tot. No sé si començar per el que va passar fa uns mesos, pel partit d'aquesta setmana, o fins i tot per la cita de diumenge passat contra Orihuela, que, per cert, es va perdre per sanció i, per tant, un cop ha complert ja el segon cicle, pot ser una de les novetats de la convocatòria d'Antoni Hidalgo. Vaja, si no hi ha un delta baix, hauria de ser una de les novetats.
Correcte. Com dius, per sanció es va perdre aquest partit contra l'Orihuela, si et sembla. Revivim primer aquesta remuntada que va aconseguir el Centre d'Esports en l'últim partit a la Nova Creu Alta, perquè hi ha un detall que ens ha deixat Àngel Martínez just al final de la roda de premsa. Una curiositat sobre els dos gols. Ja sabem que l'Esperó va ser el protagonista de les dues dianes arlequinades, i fixa't, Adri, el que ha explicat Àngel Martínez.
Va ser curiós perquè tot just aquesta setmana va haver un entrenament que vam fer un rondo en què aquest detall tècnic era penalitzat per anar al mig, o sigui, no podies fer-ho, i els dos gols venen per aquest tacó, no? I la veritat que va ser molt curiós perquè, hòstia, durant la setmana va fer un exercici que on no podíem fer això de donar per darrere, i després el gol va vindre així.
El futbol és molt catxondo, a vegades, molt, o sigui, justament la setmana que treballes al contrari acaba donant-se aquella situació. D'altra banda, dos autèntics golaços, com comentàveu ahir amb el Pau Vitori. Bé, coses del futbol, i Àngel Martínez també sincer reconeixent aquesta circumstància, se li escapava el riure al gironí, que ha parlat una miqueta també del mèrit d'una remuntada com la que es va donar diumenge contra l'Orihuela.
Totalment, ha volgut elogiar els seus companys perquè, insistim, ell no hi va ser complint cicle de sanció. Fa unes setmanes parlàvem amb Adri Cuevas, que deia que dins del... l'aspecte positiu que li pots treure al fet de perdre't un partit per sanció és que pots recuperar-te d'alguna molèstia física que puguis arrossegar, i més...
Sí, o com a mínim descansar una mica, no? Que quan portes ja gairebé 2.000 minuts a les cames, agafar aire, encara que el jugador no vulgui, a nivell intern de planificació física també va bé de tant en quant, no? Clar,
i més aquestes alçades de temporada. Adri Cuevas té 30 anys, Àngel Martínez, a més, no tinc jo el compte aquí de quina edat té, però bé, els 30...
Jardinet maco, no? El que estàs entrant ara mateix.
Però en refereixo,
evidentment, parlant, però que, sí, és més veterà.
Ell és un dels veterans de l'equip, per tant, tot el descans que li pugui venir, doncs, evidentment, segur que ho agrairà més que els més joves de la plantilla.
31 de gener del 86, 34 anys acabats de complir.
34 anys acabats de complir, correcte. Dit això, tu creus que amb ell li ha anat bé aquest descans? Creus que l'ha considerat positiu?
Això és, segur que no.
Això és el que respost.
M'agradaria jugar-ho tot, entrenar-ho tot. La veritat que disfruto molt, no? Entrenant, jugant, i no m'agrada parar ni el dia de festa. Però bueno, al final una sanció, mires el partit des de fora, ho ves d'una altra perspectiva, com et dic, pateixes de l'hòstia estant allà fora, però mira, hem demostrat que quan surten uns entre nosaltres, la gent està preparada, tenim una plantilla que està molt ficada.
I això s'ha demostrat en els últims partits, i com deies, Adri, una de les novetats per la convocatòria de l'Olot, si no passa res estrany, serà la tornada d'Àngel Martínez, i a més també podria recuperar, evidentment, la titularitat. Per cert, per aquest partit d'Olot, ja veurem si estan els Aleixos, Aleix Coc, Aleix Roig, que en principi per terminis són els pròxims,
sí,
que s'haurien de recuperar. Veurem si estan disponibles per al partit a la Garrotxa. El que sí ha volgut deixar clar Àngel és que els jugadors que estan lesionats estan treballant matí i tarda amb els serveis mèdics, amb dobles sessions per intentar accelerar aquest període de recuperació. I com deies, Adri, Olot, aquesta foto del tambor que recordàvem, tot són bons records. Recordo en el partit de la primera volta que parlàvem amb Pedro Capó i deia, el primer que penso amb la meva trajectòria com a jugador del Sabadell és en la salvació aconseguida a Olot. I evidentment per Àngel Martínez també és un record inesborrable.
Per lo menys jo no l'oblidaré a la vida. Va ser, bueno, l'últim partit en jugàvem en la vida. La gent va respondre d'una manera increïble durant tota la setmana. Després allà va ambientar el camp, en jugàvem moltíssim, l'atenció va ser increïble, i la celebració també. Aquest any, bueno, arribem a una situació completament diferent, però el partit que ens plantejarà l'Olot serà de màxima dificultat.
Màxima dificultat, però em quedo amb aquest argument, eh? Qui ens ha vist i qui ens veu en qüestió d'uns mesos d'una visita a Olot a l'altra, situacions radicalment oposades, eh?
I això que molts jugadors...
Sí, són pràcticament els mateixos.
Correcte. I preguntat per això, el que ha dit Àngel Martínez és, sobretot, el factor Antonio Hidalgo i, evidentment, el canvi de mentalitat respecte a la temporada passada, que no té absolutament res a veure. Però, com deia Àngel Martínez, una altra història molt diferent, la que s'espera aquest cap de setmana a Olot. S'enfronten, Adri, els dos equips que han encaixat menys gols del grup 3 de segona B. És veritat que el Sabadell n'ha encaixat 19, igual que el Castellón. L'Olot n'ha encaixat 17.
Vols dir que he d'apostar pel 0-0 o no?
No ben bé, perquè a més, tots dos equips, crec que estarem d'acord, els agrada el tracte per la pilota, és a dir, no són dos equips que es tanquin al darrere i per això encaixin poc, sinó que més aviat la seva millor defensa és tenint la possessió i tenint la pilota.
Ho diré jo, que no sóc sospitós. No són precisament l'Atlético ahir contra el Liverpool, no?
Correcte. Per tant, Àngel Martínez el que espera és un joc similar entre els dos equips per aquest partit, uns estils, això, molt parells.
És un dels equips que fa millor futbol de la categoria. A casa està a una dinàmica molt bona. L'altre dia contra la Murcia, 4-0, proposant molt futbol. Sabem i coneixem de sobre els jugadors que tenen, que són jugadors de categories superiors. Nosaltres proposarem, ells proposaran el seu futbol que venen fent. És un equip que li agrada dominar, que és molt difícil treure la pilota, però nosaltres intentarem fer el nostre futbol també, i serà un xoc de dos equips que proposen, que fan un futbol similar.
Doncs un futbol similar, veurem qui s'endú el gat a l'aigua en un partit que podria servir al Sabadell per escapar-se una miqueta, depenent de com vagi la jornada. Però clar, al final la part d'alta sembla, com dèiem dilluns amb el Sergi, que s'ha obert la primera escletxa, no sé si definitiva o no, però aquí hi ha un grup capdavanter, un primer vagó de 5 equips en 3 punts, i llavors hi ha aquí aquesta bretxa que dèiem, aquesta escletxa de 5 punts respecte al 6è. N'ha parlat una mica, no?, per sobre, Àngel.
Sí, les teves paraules em recorden una mica a les seves, perquè tampoc s'ha atrevit,
no l'he escoltat, avui.
No s'ha atrevit a dir que és una escletxa definitiva, perquè diu que al final encara és molt aviat i és possible que algun equip que estigui més avall a la classificació pugui agafar un rush i pugui escalar posicions. Això sí, ha dit que els 5 equips que estan ara en la part alta de la classificació, si són en aquesta posició, no és per casualitat, sinó perquè, arribats a aquest punt de la temporada, ja han demostrat de sobres la seva regularitat.
Doncs aquesta és l'última hora del centre d'esports amb aquest entrenament, el primer després de l'aturada d'ahir, del descans d'ahir, ha estat a Sant Oleguer, després d'aquestes paraules que escoltàveu del capità d'Àngel Martínez, diumenge a les 5. Al municipal d'Olot, aquest Unió Esportiva Olot, centre d'esports Sabadell, des de 4:45 en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell, i a més, Sergi, amb, no sé si dir ja centenars d'arlequinats, però com a mínim comença a fer ja xup-xup les oficines de la Nova Creu Alta, de la gent que va recollint les seves entrades, o el paquet amb autocar.
Sí, és difícil de dir, això ens ho han dit des del club, perquè de moment s'han venut una 80ena d'entrades i s'espera que es venguin moltes més. Recordem que avui a la tarda obren les oficines, demà matí també i divendres durant tot el dia, però sí que des del club el que ens han dit és que no és com, per exemple, com el desplaçament a Castelló de la Plana, on havies de comprar les entrades sí o sí a les oficines de la Nova Creu Alta, amb l'autocar, etc., sinó que aquí hi han moltes més alternatives. També pots comprar entrades allà a Olot. Això sí, el millor que pot fer la gent és, per assegurar-se, compra les entrades a la Nova Creu Alta amb autocar o sense, i així ja has fet els deures.
Feina feta no fa destorb. Sergi Parc, gràcies per l'última hora del Centre Esports. Fem una aturada en el camí i de seguida tornem a la casa Durant. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Som entitats.
Som cultura.
Som esports.
Som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
A l'Institut Agustí Serra escoltem Ràdio
Sabadell. I tu, ja ho fas?
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Amunt al Taló.
Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I mig de 3 de la tarda, ja us dèiem que avui aniríem del waterpolo al futbol. De seguida parlem un altre cop d'aquest Olot Sabadell de diumenge a les 5 de la tarda, però de tornada de la publicitat, com us dèiem abans, el Natació Sabadell de waterpolo ha conegut aquest migdia els rivals a la Copa, a la del Rei. L'equip de Quim Colet s'enfrontarà al Barcelona, tercer de la Lliga. A la de la Reina, les waterpolistes de David Palma es veuran les cares amb el Mediterrani, amb el segon de la seva Lliga. Tenim les primeres reaccions a aquest sorteig celebrat a la casa Durant. Atenció a la intrahistòria que explica Sergi Cabanes, el jugador franquícia de l'Estalpul.
Ho estàvem veient i realment vam fer com una porra dins l'equip. I jo crec que més o menys ha sortit el que ens esperàvem i ens ha sortit el quadre millor, més difícil. Sí que és cert que el fet de no estar al mateix quadre que el Barceloneta et dona un al·licient per poder arribar a la final o tenir més opcions, però tot i així és un quadre molt complicat.
Doncs difícil i bona juguesca, eh? Bon ull que han tingut els waterpolistes del club a l'hora de pronosticar el que és el quadre definitiu d'aquesta nova edició de la Copa del Rei. Sorteig duríssim pel masculí, que es podria veure les cares amb el tercer, el segon i el primer de la Lliga premat en aquesta Copa del Rei, si va passant rondes, i sorteig prou dur també pel femení contra un Mediterrani que va vèncer les de David Palma just abans de la Supercopa d'Europa. El tècnic de l'Estalpul, però, diu que ja li està bé un sorteig d'aquestes característiques. David Palma.
Jo el quadre que tenim m'agrada, no? Penso que en cas d'arribar a la hipotètica final arribes amb més rodatge, amb l'equip amb una dinàmica més de competició dura que no potser a l'altra banda, no? Que en el cas de que Mataró elimini a Terrassa segurament tindrà una semifinal molt còmoda que fa que la jugadora relaxi. Sí que és veritat que l'altre estaràs a la guerra cada partit, però en el cas d'arribar a la final m'agrada a la banda aquella.
Doncs ja li va bé, David Palma, les paraules del tècnic de l'Astralpool femení, i precisament tanquem la connexió amb la casa Duran, on s'ha dut a terme aquest sorteig. Passant una altra vegada per allà, escoltàvem fa un moment el president del club, a Claudi Martí. Anem a tornar a parlar amb el Pau Vitori, diria que de nou ben acompanyat, en aquest cas per un possible rival. Tant de bo, perquè recordem que com a anfitrió el Sabadell no podia estar a la banda del quadre del primer classificat de la Lliga Premat, del gran favorit, de l'Atlètic Barceloneta, i per tant, si es veu les cares del proper protagonista amb el club, voldrà dir que arriben tots dos a la final d'aquesta Copa del Rei. Pau, un sabadellenc d'adopció, oi?
Som-hi, Adri. Doncs encara molta cridòria aquí a la casa Duran, i hem canviat ara de protagonista a... Normalment agafaríem algun waterpolista del Club Natació Sabadell per allò de ser de Ràdio Sabadell, però hem volgut parlar avui amb un dels millors d'aquest esport que viu aquí a la ciutat de Sabadell, no sé si això molta gent ho sap, però que juga amb els clubs de l'Atlètic Barceloneta, Dani López Pinedo, porter mariner. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com diem, no sé si per tu aquesta Copa del Rei és com jugar a casa, en certa manera.
Bueno, sí, perquè porto ja 10 anys aquí a Sabadell, una ciutat que m'ha acollit superbé, o sigui que jo encantat que sigui al costat de casa, que pugui anar sense el cotxe, o sigui que perfecte.
Al final, una Copa del Rei, com sempre, en la qual el Barceloneta sortirà com a clar favorit, no? Com ha passat ja en els últims anys.
Sí, és veritat que nosaltres a aquestes competicions sempre partim com a favorits, però també és veritat que és la competició més fàcil de perdre, no? És un partit i bueno, la història ens demostra també que en els últims anys els títols que hem perdut ha sigut la Copa del Rei, o sigui que al final nosaltres el que hem de fer és estar 100% concentrats en aquesta competició, i per nosaltres és una obligació guanyar aquest títol.
Bon quadre, no?, que us ha tocat. Mediterrani és un rival complicat, vau empatar fa poc a la Lliga, però sí que és cert que tot el gruix d'equips de segon al cinquè van per l'altra part del quadre.
Sí, a priori, amb els resultats de la Lliga, sembla que tots els favorits van per l'altra banda, però és veritat que a la Copa del Rei és el que et deia, no? A la Copa del Rei no sabem mai qui és l'equip que estarà millor, són 3 dies, l'equip que arribi millor aquells 3 dies és el que estarà a la final, o sigui que nosaltres intentarem estar-hi i a veure qui arriba de l'altra banda.
Una temporada a la qual allà a la piscina de Sant Sebastià seguiu aspirant a tot, no? Candidats a la Lliga, només heu deixat d'escapar allò un empat, a la Champions seguiu ben vius per entrar entre els 8 millors, ara a la Copa del Rei una altra temporada, suposo que gaudint, no?, d'estar entre els millors d'Europa.
Sí, clar, no? L'aposta del club és clara, el club intenta que estiguem guanyant les competicions nacionals, i crec que sempre estem allà, com a mínim competint-les, i sobretot l'aposta del club és la Champions, no? La Champions sobretot és el que l'objectiu és entrar a la Final 8, això vol dir que estàs entre els 8 millors equips del món, de clubs, i nosaltres el que intentem és sempre estar en aquest esdeveniment, que és molt gran, i a partir d'allà també són 3 partits que si guanyes ets campió d'Europa, o sigui que és un al·licient molt gran i que el club treballa per això.
I el Dani com se sent? Després de 3 campionats grans on us heu quedat allò a les portes de l'or, però heu tornat a posar la selecció espanyola en el més alt del waterpolo europeu, amb uns Jocs Olímpics a tocar, com està el Dani López Pinedo?
Bueno, molt... jo crec que és una... molt important que nosaltres estiguem allà dalt. És veritat que hem perdut les últimes 3 finals, però crec que poder portar una altra vegada Espanya entre les millors seleccions del món, i que sobretot ara, després d'aquest campionat, que crec que hem sigut l'equip que ha jugat millor waterpolo, tothom estigui parlant de nosaltres, vol dir que la gent ja ens respecta, no? Durant 10 anys hem estat fora de la lluita de les medalles, ara portem 3 que estem allà, i arribem a l'Olimpiada de la millor manera possible per poder aspirar a medalles.
Molta família vindrà a Canllong a la Copa del Rei o què?
Sí, estan tan a prop segur, no? Si fos a Barcelona també els portaria, però és veritat que aquí també s'aproparan més amics d'aquí de la ciutat i més veïns.
Molta sort de cara a aquesta Copa del Rei, tot i que sent l'Atlètic Barceloneta poc en necessiteu. Dani López Pinedo, porter de l'Atlètic Barceloneta, se'ns fa estrany dir del Sabadell, nosaltres que estem acostumats, que vagi molt bé aquí a Sabadell aquests 3 dies.
Moltes gràcies.
Doncs ja ho has escoltat, Adri, avui hem canviat de protagonista i un goig tenia l'antena de Ràdio Sabadell, un dels millors porters del món d'aquest esport.
L'altre punt de vista, clar que sí, un sabadellenc d'adopció, encara que sigui rival, un tros de porter, com és el porter de l'Atlètic Barceloneta. Gràcies, Pau, bona feina. Tota la informació que us hem explicat en directe la podeu trobar a @radiosabadell a Twitter i també al nostre portal radiosabadell.fm. Creuem l'equador del programa, el Roger ens ven 4 coses i marxem. És una mica rocambolesc, però fins a Extremadura per parlar de l'Olot Sabadell.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
2 minuts i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Com sabeu, diumenge hi ha un Olot Sabadell, per tant, anem a tirar de la llista aquella que tenim setmana rere setmana de jugadors que hagin estat a una banda i a l'altra o entrenadors que coneguin les dues cases. Per exemple, un dels capitans actuals de l'Olot és exarlequinat, Héctor Simón. Amb ell parlàvem la temporada passada, igual que amb Xavi Ginard, ara porter de l'Atlètic Balears. Han estat el conjunt garrotxí i el sabadellenc gent com Gerai Sabariego, Eric Reverter, Agustín Fernández, Xavi Muñoz o Arnal Llibert Conde, a qui saludàvem a la primera volta en aquest punt de la pel·lícula. Avui, però, ens quedem amb un sabadellenc en el seu dia també en categories formatives, fins i tot va defensar la samarreta arlequinada en algun partit, tot i que mai federat, i que ara forma part del cos tècnic d'un equip professional. És el segon entrenador de l'Extremadura i es diu Edu Vilchez.
Forjat principalment al mercantil, l'estrena com a sènior d'Edu Vilchez va ser al Real Madrid. El davanter sabadellenc va estar-se de 1984 al 89 al Castilla, anotant 15 gols en 75 partits amb el filial blanc. La carrera del jugador local va ser llarga i extensa, passant per equips com el Logroñés, el Valladolid, l'Espanyol, el Palamós o l'Elche. El de la zona nord de la ciutat va jugar fins al 2002, penjant les seves botes després d'una temporada al Palafrugell i una altra al Peralada. Aleshores va arrencar seu periple a les banquetes, començant pel Sant Martial. El 2004 va tornar al Logroñés, però en aquell cas com a tècnic al futbol base. Linares, Dos Barrios, Peralada, Balompédica, Linense i un altre club en el qual havia jugat el Palamós van ser les banquetes que va ocupar l'entrenador sabadellenc abans d'aterrar a la Garrotxa. Edu Vilchez va estar a l'Olot l'any 2014 ajudant l'equip olotí a ascendir a segona B, categoria a la qual milita en l'actualitat. El 2014 va completar el seu currículum a l'Empordà dirigint el Figueres abans de signar per la Pobla de Mafumet com a segon entrenador el 2017. D'aquí passaria el Nàstic, el primer equip dels tarragonins, amb Rodri com a primer tècnic. Tot plegat acaba al Mentralejo, on trobem en l'actualitat el sabadellenc. Va arribar a l'Extremadura fent tàndem de Rodri i en l'actualitat segueix a l'equip blaugrana, a segona divisió A, ara com a segon de Manuel Mosquera. Vilchez fins i tot va dirigir un partit com a primer de forma interina entre Rodri i Mosquera.
En directe a Ràdio Sabadell, Edu Vilchez, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal todos?
Parlar amb tu ens servirà una mica, Edu, per agafar una mica de perspectiva del que és aquest projecte de l'Olot, que en l'última dècada ha ascendit fins a la segona B primer i després s'hi ha consolidat amb una política de jugadors de proximitat, de la zona i amb una idea de joc ben clara. Vist en perspectiva, Edu, tu que hi vas ser allà en l'època aquella de tercera divisió quan fan el salt a segona divisió B, té molt de mèrit el que ha fet últimament l'Olot.
Sí, no, evidentemente. Además, es como decías tú, porque lo quieren hacer sobre una base de futbolistas de la Garrocha y, bueno, yo creo que es muy interesante todo eso y lo han intentado enlazar con futbolistas que han tenido un cartel muy bueno y que están en el fútbol profesional español y, bueno, yo creo que son muy serios, no dejan nada al azar y están muy encima del club. Son gente muy trabajadora, muy correcta, muy consistente y la verdad es que me alegro mucho de que les vaya bien.
Tu, per exemple, ha plogut ja, han passat alguns anyets. Què et vas trobar allà a Olot quan vas aterrar a tercera divisió?
Bueno, quizás la exigencia era muy alta. Acababan de perder la primera eliminatoria y, bueno, lo hicimos un tándem con Alex Terma, que me ayudó muchísimo. Bueno, yo intenté implicarme todo lo que pude. Evidentemente no podía sentarme en el banquillo porque había estado en el Palamós, en tercera división ese mismo año, pero intenté ayudarles lo que pude, se ascendió. Y bueno, y la exigencia era máxima. Luego ya en segunda B, sí es cierto que el primer año quisieron premiar y yo estaba de acuerdo con eso, a los futbolistas que habían ascendido, sabiendo que pues que se podía sufrir mucho, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahí se sentaron algunas bases bastante claras, como una idea de juego muy clara, que ya estuvo antes con Rodri, antes de llegar yo, luego cuando ya me fui, volvió Rodri otro año, en fin. Han tenido algún que otro bache, pero se han estabilizado y son gente, ja te digo, muy correcta y muy agradable en el trato.
I amb Raúl Garrido, ara que ja porta algun temps a la banqueta, al final dona la sensació des de la distància que és un club que aposta per l'estabilitat que en el món en general, i en concret en particular la segona B, no és gaire habitual.
No, es cierto, pero si te pones a pensar un poco, que en cada categoría hay un club o dos, que, por ejemplo, en primera división es muy claro el tema de Eibar, está clarísimo. Evidentemente la forma de crear futbolistas y de hacer futbolistas que tiene el Athletic Club de Bilbao es en segunda división. El Numancia es un club que apuesta muchísimo por la estabilidad y por no hacer, digamos, saltos locos, y siempre hay algún club que propone, bueno, pues desde la humildad y desde el trabajo pues llevar a cabo un proyecto no solo de club y deportivo, sino intentan que todo el pueblo se enfrasque en eso, y para eso pues supongo que es bueno que toda la gente de la comarca esté muy muy relacionada con el club, ¿no?
Això pel que fa a l'Olot, t'he de preguntar també, Edu, pel centre d'esports, per un Sabadell, que tu que eres fidel en el seu dia de nen a la Nova Creu Alta, sí. a la graderia, sí. Si t'arriba a enganxar una temporada com aquesta, també déu-n'hi-do les que vas enganxar en el seu dia com a seguidor, però t'enganxa una temporada com la d'enguany i és d'aquells anys per gaudir, la graderia.
Sí, hombre, cuando van las cosas bien siempre es muy agradable, ¿no? Lo cierto es que en mis años, cuando Montrón me llevaba con Jaume también del Mercantil, que me llevaban siempre, nos poníamos detrás de las porterías a gozar donde atacaba el equipo. Hemos visto primera división, segunda división, futbolistas, yo me recuerdo de Lino, bueno, es tremendo. Yo tengo unos recuerdos impresionantes, pero sí es cierto que últimamente también he estado comentando partidos en segunda A, cuando estaba Mandía, cuando he estado siempre bastante cerca y pensando en lo que hacía el club, pero sí es cierto que este año da la sensación de que he tenido la suerte de ver un par de partidos porque me tocaba, y la verdad que muy bien, ¿eh? Me he quedado encantado.
¿T'imagines l'any vinent, per exemple, venint aquí a la Nova Creu Alta com a visitant en un Sabadell Extremadura, segona A?
Pues me tocaría otra vez buscar no sé cuántas entradas. Ya me tocó cuando iba de futbolista jugar allí.
Però ho signàvem,
eh? La verdad. No, sí.
Com et va la vida tot això, Edu, per allà per Almendralejo?
Sí, bueno, yo siempre he tenido muy cercano lo del sur. Bueno, mis padres son andaluces y siempre cuando estabais hablando del currículum, pues si ves, he entrenado mucho por Andalucía, siempre me gusta mucho el sur y siempre he estado muy bien relacionado. Extremadura no había estado nunca, pero tengo que decir que Almendralejo me está tratando genial. Es un tipo de vida que me gusta mucho, la gente muy en la calle, muy agradable todo, y sinceramente lo único pues es que este año todavía no hemos sacado la cabecita, pero esperamos pronto tener esa suerte.
toca patir a vegades, hi ha anys aquells que costen, que són complicats, i al final, i amb això gairebé ho remato, Edu, si dèiem abans el tema de l'Olot, per fer el símil, que s'havia consolidat a segona B, el que justament esteu intentant lluitar allà al Mendralejo, amb l'Extremadura, és consolidar-lo al futbol professional, no?
Claro, ¿sabes qué pasa también? Que el segundo año en fútbol profesional cuesta mucho, porque el primero es todo mucho más bonito, todo mucho más, se encarrila todo mucho mejor. Pero el segundo año, cuando ya tienes que estabilizar todo el proyecto, y suele pasar que el segundo año te cuesta un poco más. Y en ese sentido nos está costando un poquito más. Pero la verdad es que la de fútbol profesional es increíble vivirlo otra vez. Hacía tiempo que no, bueno, tuve la suerte también de estar en el Nástic con Rodri, pero vivirlo tan de cerca, por eso me gustaría también que el Sabadell volviese y que todos pudiésemos gozar tanto de fútbol profesional, ¿no? Sinceramente es una vida increíble.
I té una diferència abismal entre la segona B i la segona A. Edu Vilchez, sabadellenc, segon entrenador de l'Extremadura i, entre d'altres, ex de l'Olot, i en el seu dia també algun que altre partit en categories formatives amb el Sabadell. Tota la sort, sí, del món des d'aquí, des de la teva ciutat. Una abraçada, sí, i molts ànims.
Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
No deixem encara el futbol, ara això sí, passem del futbol de segona divisió A, de segona divisió B, amb l'Edu Vilchez, a la segona catalana, on la sabadellenca segueix amb la seva escalada en el seu grup quart. L'equip taronja suma ja 6 jornades seguides sense perdre, 14 punts dels últims 18 en la darrera jornada, més imposant-se per 5-2 al Tibidabo en el primer derbi sabadellenc de la segona volta, un partit en el qual els de Torrerombeu van arribar a posar-se fins a 2 vegades per davant, però van acabar pagant la manca de físic. Marcos Tenorio, el tècnic blanquivermell, lamenta precisament aquest fet.
Lo que nos está pasando últimamente, pues eso, nos falta un trabajo más físico, jugadores, muchos jugadores sancionados, muchos lesionados, y estamos a la primera parte es estupenda, creo que las hemos ganado todas las de los 3 últimos partidos, pero bueno, luego nos pega el bajón ese físico, y claro, en la posición en la que estamos, pues psicológicamente pues también nos hundimos, y ya llega un momento en el que no hay manera de sacarlo.
El Tibidabo és cué, despenjat des de fa setmanes amb tan sols 7 punts. Tot i això, Tenorio té un argument al qual aferrar-se per seguir creient en les seves possibilitats. L'any passat, en una situació radicalment oposada, però ja van acabar l'any molt bé, remuntant a les acaballes de temporada, i vol que això sigui un mirall per fer creure al vestidor que és possible encara, com a mínim, reenganxar-se en la lluita per la permanència.
Yo se lo digo a los otros chavales, el año pasado empezamos la segunda vuelta, terceros creo que éramos o cuartos, y al final subimos, y no es lo mismo luchar contra los de arriba, que siempre ganan, que contra los de abajo, que no es normal que ganen tanto. Yo mientras haya vida lo voy a luchar todo y voy a intentar meterles a ellos en esta guerra. Lo que pasa que es lo que dices tú, cada día vez hay menos y cada día pues todo cuesta más.
A l'altre extrem, la sabadellenca, que gràcies a aquest 5-2 s'ha plantat ja 11a. Víctor Nicolás, autor d'un pòquer de gols, 4 dianes, destaca com van saber reaccionar tenint ocasions de sobres per fer encara més gran la ferida del Tibidabo.
Yo creo que sí, nos hemos encontrado con un 1-2, todos se nos han puesto dos veces por delante, pero bueno, a nivel de ocasiones, si metemos un poquito más de acierto de las que hemos tenido, hubiéramos acabado 7-8, pero bueno, lo importante son los 3 puntos y ya está.
Com escolteu, hi havia bon ambient al Municipal de la Creu amb aquesta victòria en el derbi. Jesús Rueda Betis, l'entrenador dels de la zona sud, ha reconegut el bon paper fet pel Tibidabo, tot i que considera just també el triomf final.
El Tibidabo la primera ha hecho un partido enorme, ha hecho un desgaste impresionante, y la verdad que la segunda nosotros hemos estado más acertados, hemos calmado un poquito más el juego, y yo creo que el resultado ha sido justo.
Un any més Betis, l'artífex d'una nova remuntada de la sabadellenca, capaç de complicar-se la vida a mitja temporada i de sortir ella soleta del pou després, amb unes grans ratxes de resultats com la que estan signant en l'actualitat. Cada cop tenen més a prop l'objectiu de la permanència, però Rueda alerta que han de seguir igual per acabar arrodonint-la.
Ahora se ven las cosas más tranquilas, la verdad que te deja trabajar cada semana mejor, y bueno, ahora es donde tenemos que tener calma e intentar seguir la racha que llevamos y seguir como estamos, que la verdad que el equipo está fenomenal, y cada partido es una final y todavía no hay nada hecho, o sea que hay que seguir trabajando y pensar ya en San Quirze.
Aquesta setmana s'aturarà la competició, com a la resta del futbol base i territorial, per Carnaval, i no tornarà fins la vinent, en el cas de la sabadellenca, com escoltàveu ara, rebent el líder, tot i que Víctor Nicolás no descarta res.
seguir la racha. Cuanto antes nos salvemos, mejor. La semana que viene el líder, fue carnaval, ahora descansar una semanita, parón, y a la vuelta comemos al Sant Quirze.
El Tibidabo reprendrà la competició rebent a Torremeu al Cardedeu, mentre, com escoltàveu, la Sabadellenca buscarà sorprendre el líder al Sant Quirze al Municipal de la Creu. Això sí, el Tibidabo té un partit pendent encara, el perdia 4-0 a Berga en el moment que es va suspendre, i diumenge a quarts de 8 del vespre es reprendrà aprofitant aquesta aturada. I si dèiem que la Sabadellenca agafa aire, el Sabadell B també sembla reanimant del tot. Per primer cop en tota la temporada, els arlequinats han encadenat 3 jornades consecutives sense perdre, 5 punts dels últims 9, un bagatge que no està gens malament per un equip que més ha aturat en gran part la sagnia defensiva des que Bernat Mosquera n'és el tècnic. Abans de la seva arribada, el filial del Centre d'Esports encaixava una mitjana de 3 gols per partit, amb el nou inquilí a la banqueta, la meitat, un i mig. El passat cap de setmana més es van aconseguir 3 punts vitals per seguir respirant amb el triomf davant del Joanenc. I atenció a la curiositat, el primer equip del Sabadell va superar l'Orihuela per 2-1 remuntant. Ahir us explicàvem la remuntada que va haver de fer el juvenil arlequinat a la Lliga Nacional contra el Dan B, també per guanyar 2-1, i el Sabadell B també es va imposar per 2-1 i també capgirant el marcador. L'heroi va ser Vladis Kopotun, autor de les dues dianes arlequinades.
Muy contento a nivel individual, pero obviamente sin el trabajo del equipo no podrían ser posibles estos goles.
De fet, Vladis ja va marcar també en l'empat de la setmana passada a Berga. El filial del Centre d'Esports, en tot cas, continua a la zona de perill, sent el quart per la cua, però ara 3 punts de la salvació directa. En el vestidor arlequinat tot es veu diferent amb la bona dinàmica que ha agafat l'equip. Vladis assegura que ara van tots a una.
La dinàmica és, o sea, digamos que ahora mismo el equipo todos estamos remando hacia la misma dirección, todos sabemos cuál es el objetivo y lo haremos todo lo posible para lograrlo.
El Sabadell ve jugat demà a les 9, serà un amistós contra el Sabadell Nord de Primera Catalana. El seu pròxim compromís de Lliga serà d'aquí 10 dies, visitant les franqueses del segon classificat d'aquest grup 4 de Segona Catalana. I per rematar el futbol, el Sabadell femení rep diumenge a les 12 a Olímpia la penya blanquiblava la Roca, el cinquè classificat de la preferent amb 31 punts. L'equip perico suma 2 victòries seguides contra rivals directes de les arlequinades, com el Júpiter i el Manlleu, mentre el Centre d'Esports té uns registres curiosos. Des de l'arribada d'Arnau Barón, fora de casa, cap gol a favor i 2 golejades en contra, 10-0 al camp del quart del Palau Tordera i 5-0 al del tercer, el Porqueres, aquesta última setmana. En canvi, l'únic partit que ha dirigit a casa, victòria per 4 3 contra el Cué, el Verdú Vall del Corb. A la part baixa de preferent, tots van perdre en l'última jornada, excepte el Llerona, el penúltim, que va sorprendre precisament el Butxí del Sabadell en el 10-0 al Palau Tordera, i per tant trepitja els talons al sènior femení del Centre d'Esports. Ara és a només un punt del Sabadell femení, però mirant cap amunt, les arlequinades segueixen a 7 de la permanència, abans del pròxim duel, que serà a Olímpia contra la penya blanquilava La Roca.
Genzebe Dibaba, un dels noms propis presents a...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ara sí, se'ns escapava la següent informació, que tracta sobre atletisme, i concretament perquè aquesta tarda tindrà lloc la cinquena edició del míting internacional d'atletisme en pista coberta. Ahir, recordem, va ser presentat en el mateix escenari on se celebrarà el certamen, és a dir, a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, a Sant Oleguer, a Tocada de Sol i Pedrís, aquí a Sabadell. Més de 80 atletes de més de 20 països diferents prendran part d'aquest míting, que arrencarà a 6:45 de la tarda amb un dels plats forts. Tots els detalls ens apropa al nostre estudiant en pràctiques, el Pol Prats. Ara sí, aquesta informació del míting d'atletisme.
Genzebe Dibaba, un dels noms propis presents a Sabadell en les darreres edicions, no hi serà aquesta tarda a la pista coberta. El seu testimoni, com un dels grans reclams de la cita, tot i que no l'únic, el prendrà la catalana Maria Vicente, campiona del món en diverses modalitats en categories inferiors. Només començar, és a dir, a 6:45, ja la veurem sobre el tartà per encetar la primera de les proves d'una de les novetats d'enguany, el triatló, que constarà dels 60 metres tanques, el llançament de pes i el salt de llargada. El pes serà a 6:45 i el salt a 7:45. A més de Maria Vicente, l'expectació la despertaran principalment atletes internacionals. En categoria masculina, per exemple, destaca el búlgar Tiomir Ivanov, que va assistir ahir a la presentació i és un dels candidats a brillar en el salt d'alçada. A partir de les 7, Ivanov se les veurà amb el japonès Naoto Tobe i el bielorrus Maxim Nadesaku, tots tres amb una marca superior al 2:30. Més tard, quan passin 5 minuts de 7:45, està programat que entri en escena l'italià Leonardo Fabri, acreditat amb una marca de 21,98 metres en llançament llançament de pes i amb el subcampionat europeu sub-23. En categoria femenina, quan passin 10 minuts de 6:45, serà el torn per als 60 metres femenins, amb la búlgara Inna Eftimova, la italiana Johan Elis Herrera o l'andalusa Maria Isabel Pérez. Les proves més llargues, tant els 1.500 com els 3.000, s'han reservat per al final. Entremig també hi haurà espai per als 400 metres, els 800 i el salt de perxa, amb una bona representació internacional. L'última cursa seran els 1.500 metres masculins quan passin 5 minuts d'un 8:45. Amb ella es posarà punt i final a més de 2 hores d'atletisme internacional d'aquest míting de la pista coberta de Sabadell.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
L'agenda que ens repassava el Pol Prats d'aquest míting internacional d'atletisme a partir de les 7 del vespre a la pista coberta d'atletisme de Catalunya que s'anul·legui a Sabadell. I avui també, dimecres 19 de febrer, és el Dia Internacional contra l'Homofòbia en el món del futbol. En el descans del partit entre el Sabadell i l'Orihuela del passat diumenge ja es va realitzar l'acte central de la campanya, Fes-li un gol a l'homofòbia, i avui Sabadell torna a acollir un altre acte, en aquest cas més formal, a les instal·lacions de la Federació Catalana a Olímpia. L'organitza el Consell Comarcal del Vallès Occidental a molts punts sobre la taula. Carles Rodríguez és el seu vicepresident.
Entenem que és important donar aquest pas i fer conèixer aquesta campanya per no només erradicar la LGTB-fòbia al futbol, sinó també perquè és imprescindible que el 2020, no? I en els moments que estem, que els jugadors de futbol, que siguin gais, bisexuals, puguin sortir de l'armari tranquil·lament, obertament, i fer-se visible.
A l'acte hi assistiran nombroses representacions de molts clubs de futbol i futbol sala i serà presentat pel cap d'antena d'aquesta casa, en Sergi Garcés, emmarcat dins la campanya El Vallès Occidental xulem fora de joc a la LGTBI-fòbia. També es farà un acte simbòlic i hi haurà espai per altres aspectes, ho explica Rodríguez.
Farem, tal com diu el lema de la nostra campanya, doncs una xiulada en contra de la LGTBI-fòbia al futbol. I també ens interessa molt parlar no només de l'homofòbia, que és real i que es viu als camps, malauradament, als camps de futbol, sinó també de potenciar els valors de la tolerància i del respecte, no?, envers d'altres col·lectius desfavorits o que viuen també certes agressions als camps de futbol com la gent racialitzada.
A tots els clubs se'ls proveirà d'una sèrie de materials perquè els utilitzin durant els seus pròxims partits i fer visible així que la LGTBI-fòbia no té cabuda en el futbol. Es tracta d'un kit format per xiulets, per cordons de l'Arc de Sant Martí i una pancarta, tot plegat per fer la xiulada de la campanya. L'acte d'avui del Consell Comarcal començarà a les 7 de la tarda a Olímpia.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I el Creu Alta Sabadell en vol ha recuperat una part del terreny perdut a la Lliga Catalana Masculina. L'equip arlequinat és tercer, a 2 punts dels colíders Gavà i Terrassa, tenint en compte que els sabadellencs encara han de jugar contra els agarencs al partit que tenen pendent i que els podria donar la primera plaça a qualsevol dels dos. Tot plegat perquè el Terrassa va punxar, empatant contra la Cooperativa Sant Boi, i per la victòria Creu Altenca 24-27 a Palafrugell contra el Garbí. Sergi Cifré, tècnic del Sabadell, comenta un any de dinàmiques. Ara ha tocat trencar la negativa, això sí, en un duel molt parell.
Ja tocava trencar la mala ratxa, que ja havíem acumulat una molt bona i portàvem una força dolenta, i si continuàvem en aquesta línia, doncs malament. El partit realment va estar molt ajustat i no es va decidir fins als últims 10 minuts, va ser una miqueta com el partit de casa. I sí que és un equip de la part baixa, però realment tenen jugadors i tenen equip com per estar una miqueta més amunt, eh? No, sincerament no entenc com estan en aquella posició.
Doncs paraules clares de Sergi Cifré sobre l'últim rival, el Garbí. Per contra, l'empat del Terrassa contra el Cooperativa Sant Boi ajusta una mica més la part alta de la taula. Cifré, però, no creu que es tracti d'un punt perdut pels agarencs, ni molt menys.
Més que deixar ser un punt, jo crec que el va guanyar perquè van tot el partit guanyant la Cope de força. Eh? Jo vaig estar veient el partit i sí que és veritat que anaven tota l'estona amb una bona diferència la Cope, i al final la segona part... Els últims 15 minuts de partit van capgirar una mica el resultat.
Aquest diumenge al migdia el Creu Alta Sabadell rebrà a Cal Balsac un Molins que és 8è però que suma 2 victòries consecutives i 3 jornades sense perdre. Per tant, un rival que afrontarà el partit sense pressió a la zona mitjana, a la zona tranquil·la d'aquesta Lliga Catalana. A 1:15 arrencarà concretament diumenge aquest Creu Alta Sabadell en vol Molins de Rei a Cal Balsac. I a la Primera Nacional de Vòlei, el Club Natació Sabadell segueix picant pedra per escurçar distàncies amb la zona de fases d'ascens. El club va fer la feina aquesta setmana superant l'antepenúltim, el Manresa, per 3-0. Els parcials són indicatius del que va succeir. L'equip del Bages només va fer 11 punts en el primer set, però en canvi els altres dos 25 i 24. Jordi Fernández, l'entrenador, explica que va rotar donant oportunitats a gent de la base.
Vam fer un primer set que va ser molt facilet, entre cometes. Vam jugar molt bé, no els vam donar massa opció. I el cert és que els altres dos sets ens van servir perquè juguessin els menys habituals i inclús perquè juguessin nois de categories inferiors que estan entrant amb nosaltres.
Dissabte a 6:45, els nedadors visitaran l'Olot, igual que el centre d'esports, en el seu cas el 6è classificat, i el Pla de Llacs. En paral·lel, els sabadellencs estaran pendents també del Torredembarra, qui marca les fases ara mateix en el llindar. Lidera la taula el Sant Roque Batant, 45 punts, i l'equip tarragoní és segon amb 43, 5 per sobre del Sabadell. Fernández espera especialment els desplaçaments del Torredembarra, allà on va una mica més coix.
Es tracta d'anar sumant punts i esperar a veure si hi ha alguna punxeta, sobretot fora de casa, perquè ja et dic que a casa és molt complicat que Torredembarra perdi grans punts.
I aquesta pot ser una setmana propícia, ja que l'endemà de la visita del club a Olot, el Torredembarra visita Barberà del Vallès, allà on va haver de suar de valent el Natació Sabadell fa una setmana per guanyar el derbi. Per això Fernández confia en la sorpresa.
Si bé és cert que sobre el paper no hauria representat problema per Torredembarra, després d'haver estat allà, després de veure l'últim resultat de les últimes jornades, Barberà, jo aquí sí que tinc certa esperança que puguin fer-nos un petit favor.
Tot això pel que fa a la Primera Nacional masculina. A la femenina la cosa està una miqueta més complicada. El club no és tercer, sinó quart, i hi ha més distància respecte a les fases. En concret, 7 són els punts de diferència. El Sant Just lidera la taula amb 46 punts, 43 en tenen les Palmes i Sant Cugat, mentre l'equip d'Ugogo Tutzon acumula 36. Dissabte, a 4:45, l'equip sabadellenc jugarà a la parellada a la pista del 9è classificat, el Sant Boi. I de cara demà a les 2, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat d'aquí a l'Hotel Suís, tindreu el Sabadell Rugby Club després que el femení perdés el lideratge i a les portes del derbi contra les Carboneres. Lliga Nacional Juvenil, amb el Sabadell podent-se situar demà mateix líder de la categoria en el partit pendent que té, això sí, al camp del tercer, del Girona B, que també podria acabar primer si trenca la imbatibilitat fora de casa de l'equip de Miqui Lladó. Farem la prèvia de la segona B de futbol sala, tenis taula, després de l'èpica victòria del Club Olot i també la del segon equip nedador, el derbi contra Falcons, i evidentment també pendents del centre d'esports, concretament amb Edgar Hernández recordant el que va ser un dia per tenir ben fresc a la memòria el de la permanència de l'any passat a Olot, entre d'altres històries.
Hotel Suís.
D'aquesta manera arribem gairebé al punt clavat de les 3 de la tarda. El Roger Benet, des de l'altra banda del vidre, us envia una abraçada enorme. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Us remeto a radiosabadell.fm. Si voleu més informació, si voleu tornar a escoltar el programa d'avui des del principi, si no, @radiosabadell. També us podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook o a Instagram. Demà, com diem, d'aquí a 23 hores, més teca aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.